L'escala encara un primer semestre de 2026 d'obres, d'una banda el projecte tècnic per la construcció i desplegament d'una xarxa d'accés wifi al nucli antic que ha d'estar executat abans del mes de juny, i de l'altra la reforma de la piscina coberta o la de la Casa del Mar, que podria començar a mitjans d'any. Entre l'1 de maig i el 30 de setembre hi ha hagut un 23,5% més de visitants a l'escala respecte a l'any passat. L'increment del públic estranger ha reemplaçat el lleuger descens del nacional i les pernoctacions s'han situat entre els 3 i 5 dies. Hotels i càmpings han fregat el 75% d'ocupació al juliol, mentre que a l'agost la mitjana ha escalat el 84%. També destaca el juny amb un augment de turistes del 30%. Torna a la cuina de pescadors al Maram. Aquest divendres comença l'edició de tardor de la cuina de pescadors. Tindrà dues sessions, el 24 d'octubre i el 21 de novembre. L'escabeig i els fideus seran els productes estrella de les dues sessions. La Junta Local contra el Càncer ho té tot preparat per un cap de setmana d'activitats solidàries. El divendres, la conferència anual, enguany centrada en l'autoestima, i dissabte, la caminada popular que uneix la Riba i la Clota. Les inscripcions continuen obertes i es poden formalitzar el dissabte fins una hora abans de la sortida. En esports, el Futbol Club L'Escala ensenyarà múscul aquest diumenge amb la presentació dels equips que té. Aquesta temporada el club compta amb més de 300 jugadors i jugadores. Tot seguit, el primer equip jugarà contra la Muntanyesa. I dijous, pel que fa al temps, dijous molt canviant, tant pel que fa al cel com al vent. Entrada de tramuntana a migdia, però que durarà poques hores. Fins aquí el butlletí d'aquest dijous 23 d'octubre. Podeu seguir atents a la informació a través de la reemissió de l'informatiu. Res més per part nostra. Nosaltres hi tornem demà, com sempre. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app. What are you looking at?
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Arran de Mar, una segona hora on baixarem fins la Biblioteca Municipal de l'Ampolla. Després descobrirem una ciutat maia agafant un avió i anant fins a Mèxic. Ens explicaran més mites i llegendes del nostre mar Mediterrani i acabarem el programa d'avui parlant dels mamífers marins. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Arran de Mar. Fem parada al Delta de l'Ebre, en concret a la Biblioteca Municipal de l'Ampolla, ja que la nostra companya, la Cel Prieto, ha parlat amb l'auxiliar d'aquesta biblioteca, Cel.
Sí, Marina, Borja Belinchón, auxiliar de la biblioteca, ens donarà més detalls sobre la programació, els serveis i les activitats que realitzen a la Biblioteca Municipal de l'Ampolla. Borja, benvingut a Arran de Mar.
Hola, bon dia.
Borja, què et sembla si per començar i per ficar-nos en context mos expliques quines activitats teniu programades al centre per a les pròximes setmanes?
Doncs mira, ara el dia 29 tenim programada una xerrada sobre la menopausa. Està dirigida a persones que vulguin tractar aquesta temàtica. Són xerrades que ja hem tingut la setmana anterior. Hem tingut una el dia 20 de gestió emocional, també un curset de digitalització. Tot està orientat per a més per a persones grans, doncs, que potser volen adquirir algun coneixement o tractar alguna temàtica, doncs, que normalment no es tracta en el dia a dia. Però de cara al novembre, doncs, també tindrem més tallers. Estem també mirant de fer una espècie de jugoteca, estem encara acabant-ho de tancar, per a dedicar una zona de la biblioteca a jocs de taula, a una nova zona.
Molt bé, llavors organitzem-nos. El pròxim 29 d'octubre, xerrada informativa sobre la menopausa, i organitzada per l'Institut Català de la Salut, i que es farà aquí a la biblioteca.
Aquí a la biblioteca, sí.
I també al novembre, cursos, has dit?
Estem acabant de parlar de, bueno, ara es tancarà, d'intentar adquirir, doncs, uns jocs de taula, intentar fer dins de la biblioteca un racó especial per als jocs de taula en família. Però això és una cosa que ara al novembre, doncs, s'acabarà de tramitar i ho acabarem d'enllestir.
Molt bé, perquè esta setmana també, com has dit, no, vau tindre la xerrada sobre les emocions, que és una mica tot encarat, bueno, pues a donar a conèixer aquestes coses a parlar-ne, que de vegades és el que fa falta.
Sí, és un tema que a vegades costa de tractar, es porta molt endins, i bé, és una xerrada que és grupal, però bé, tenim una psicòloga del CIAP que ve a parlar d'aquest tema, i doncs que bé, vindrà també més endavant en els propers mesos per fer més sessions, i va tenir molt bona acollida.
Molt bé, i també una cosa que ja vau fer va ser lo del clic rural, que això igual sí que és un curs dedicat a igual a gent més gran, per a donar a conèixer, per a estos coneixements que a vegades costen, los tecnològics, no?
Sí, sobretot, i també jo diria que també hi ha gent potser més jove que també, doncs, tenen algun problema en aquest, sí. Són els certificats digitals, no?, que és una cosa que fins que no et trobes, doncs, no saps molt bé
de què
es tracta, no? Doncs l'IDCAT, tot aquest, és una cosa que ara es demanarà cada vegada més a l'administració, doncs, és una forma de donar-la a conèixer i saber com s'utilitza.
Sí, no, que de vegades diem la gent gran, però també els joves o la gent que no és tan gran, tenim dificultats en de ben quines coses i també necessitem ajuda.
Doncs sí.
I també, Borja, tinc entès que a partir d'este novembre la biblioteca té previst iniciar uns cursos de català.
Sí, aquests cursos de català no tenim encara tancada la data, sabem que seran a inicis mitjans de novembre, i seran 45 hores de curs de nivell A1 i A2 que es distribuiran en sessions de 2 hores setmanals. Això vol dir que segurament es farà un dia a la setmana, en horari de 7 de la tarda a 9 del vespre, i bé, doncs ara tenim ja molta demanda, estem de fet amb llista d'espera, però bé, estem a l'espera d'intentar, doncs, potser fer un segon grup o un segon curset més endavant, però bé, ha tingut molt bona acollida des del primer dia.
Molt bé, és a dir, que encara no se sap, no, quan començarà este curs, però que la gent ja vol apuntar-se.
Sí, sí, ha sortit, sí.
Sí, i ja dius que esteu en llista d'espera, és a dir, que necessiteu fer un segon torn, no?, per cobrir aquestes places, però bueno, per si hi ha gent que ens està escoltant i vol apuntar-se, on s'han de dirigir per apuntar-se al curs de català?
Poden venir directament aquí a la biblioteca municipal, poden contactar-nos també a telèfon, si volen, i bé, de moment és llista d'espera, però això, com sempre hi ha alguna baixa, doncs bé, la llista d'espera, doncs, també és una forma d'inscriure's o per a un segon curset.
Perfecte. I Borja, també pel Dia Mundial de la Salut Mental, que ja va passar, però a la biblioteca també vau preparar una cosa especial, no?
Sí, des de la central de biblioteques ens va proporcionar la cartelleria i com una taula que tenim aquí a l'entrada de la biblioteca, on trobeu diferents llibres que toquen diferents temes relacionats amb la salut mental, doncs, des de que pot ser, doncs, la maternitat, de com afecta això a la salut mental, la criança, també la gestió d'emocions, que és això que parlàvem abans,
sí.
Però bé, són llibres de diferents temàtiques que es poden consultar lliurement aquí a la biblioteca.
Perfecte. Llavors ja tenim ficada, ja estem ficats al dia sobre l'agenda, no?, dels pròximes setmanes.
Sí.
Perfecte. Perfecte. I ara, Borja, si et sembla, passem a parlar una mica de la biblioteca en si, de les instal·lacions i també de les coses, de quins serveis oferiu a la gent que ve a la Biblioteca Municipal de l'Ampolla.
Doncs bé, a part del servei de biblioteca, que és el servei de préstec de llibres, també podem demanar a altres biblioteques. També tenim una sala de centre cívic on la podem cedir per a qualsevol tipus de reunió. També tenim una sala audiovisual on, per exemple, el passat dia 18 van acollir les Jornades per la Pau, que es van organitzar aquí a l'Ampolla.
Sí.
És una sala en projector, que es poden fer xerrades, és on fem també molts dels cursets que organitzem. i després també teniu accés gratuït a internet, ordinadors, i bé, ara és el que et comentava, també una zona de premsa, i tenim ara pendent al novembre, doncs potser també tenir una zona exclusiva per a jocs de taula.
Molt bé.
Que això ho tramitarem més endavant.
Perfecte, ja ho comentarem més endavant, però que això també pues, crida l'atenció, això dels jocs de taula, que bueno, és una també manera diferent d'anar a la biblioteca, perquè a vegades tenim la idea de que la biblioteca pues, estudiar i que, o el que sigui, però que també hi ha moltes altres maneres d'anar-hi a la biblioteca, no?
Sí, al cap de la fi aquí compaginem una mica el que és biblioteca i centre cívic. Llavors, clar, hem d'oferir doncs, serveis adaptats a les dues coses, no? També tenim logo que la sala de centre cívic es pot tancar si hi ha en algun moment doncs, que s'ha de parlar més, que potser una biblioteca s'ha d'estar més en silenci, aquesta sala està més apartada, així que no hi ha problema.
Perfecte. I llavors, que per alguna foto he vist que també teniu com uns sofàs, no sé si són com uns sillons, no? Que al final per llegir llibres pues, més còmodos, no?
Sí, a veure, tenim aquesta, és una sala just a l'entrada, que és la zona de premsa, on tenim revistes, tenim diaris, també la gent pot llegir els llibres sense problema. També dins tenim una petita secció infantil amb un petit sofà on també tenim doncs, des d'àlbums il·lustrats per a nens, des dels 3 anys fins als 12, que ja sortim, anem a la zona més juvenil, però bé, tenim aquestes instal·lacions que qualsevol persona és lliure d'utilitzar-les.
Perfecte, perquè abans és lo que diem, que a la biblioteca de vegades hi ha l'estereotip este de uf, en silenci, estudiar, però bueno, hi ha espais per a tots i per a, sí. per a fer diverses coses. I també et volia comentar, Borja, que ara, claro, en l'inici del curs escolar, que ja, bueno, ja fa dies que ha començat, però clar, també entenc que hi ha hagut també un augment de gent que va a la biblioteca.
Sí, a veure, clar, aquí al cap i a la fi doncs, venen des dels pares fins als nens que busquen o lectures que els han encomanat a l'escola. També tenim doncs, els menjadors, consulta de llibres, bé, és bastanta cosa. També després tenim les novetats. Ara estem rebent ara del SAP, de lo que és el sistema d'adquisició bibliotecària, el segon enviament anual, o sigui que han arribat moltes novetats.
Molt bé.
Des de juvenil, a novel·la, una mica de tot.
I, per exemple, el servei que hem dit que és el mínim, no?, de les biblioteques, que és de préstec de llibres, vosaltres esteu connectats, no? Hi ha una xarxa de biblioteques que si no la teniu, si no teniu el llibre que us demanen a la biblioteca, el podeu demanar i que us arribi, no?
Sí, de fet, qualsevol usuari que vulgui utilitzar també tenen una aplicació, si ells tenen carnet de biblioteca, que es diu el meu Argus, Argus que és en G, allà poden mirar qualsevol títol i poden mirar quina biblioteca o poden reservar-ho des d'allà o poden mirar quina biblioteca es troba. Poden simplement demanar que un llibre que, per exemple, estigui a Lleida, Girona, Tortosa, el poden venir a recollir a la biblioteca de l'Ampolla.
Molt bé.
Tot això està disponible també.
Perfecte, ja està. Bueno, aquesta connexió que hi ha entre biblioteques que al final oferiu un servei molt necessari a la gent. I, Borja, si et sembla, passem a una recomanació literària. Què mos recomanes per llegir?
Doncs mira, hem rebut moltes, depèn una mica. Primer, si voleu, comencem amb el que seria juvenil. No? Hem rebut de la col·lecció aquesta que li diem de la Goa, de l'escriptora Miriam Tirado. Tenim les dues últimes novetats, és Welcome Goa i The Devo Goa, que són dos títols que estan molt demanats. I després també, tocant el que és juvenil, tenim la col·lecció Eteri, que és de Joana Marcús, que també l'hem rebut ara amb les novetats. Això ho hem adquirit amb finançament de llibreries de proximitat, que és un programa d'adquisició de llibres a llibreries d'aquí de l'Ampolla. És una subvenció de 4.000 euros, o sigui que encara no l'hem gastada i ja anirem portant moltes més novetats.
Molt bé, que al final...
Això és el que seria juvenil.
Sí.
I després de lo que és novel·la, que és una cosa que està molt demanada, doncs tenim bé, la col·lecció de la Frida McFadden, que és l'assistenta, no? Són tres llibres.
Sí, i tant, l'assistenta.
Teniu les tres aquí, ja ens han demanat molt, tenim ja la col·lecció sencera. I de lo que serien títols potser més coneguts, tenim de Dan Brown, El último secreto, el Ken Follett, el Círculo de los días, que són dos també molt demanats, o de Sara Lark, també són... les novel·les potser més demanades ara mateix.
Sí, mira, jo de l'assistenta de fet vaig quedar el primer llibre, però igual hauré de vindre aquí a la biblioteca de l'Ampolla a demanar el segon i tercer.
Doncs sí.
Me va agradar molt, està molt bé, vull dir, la seva fama bueno, té el seu reconeixement al final.
Sí, aquí està molt demanat i també doncs, és un tipus de novel·la és molt demanada, que és aquesta... Sí. Amb les característiques que té són molt típiques.
Sí, és el que agrada, no? Lo que, sí. Al final és el que crida més a la gent llegit. Pues perfectíssim, Borja, ja tenim les recomanacions literàries apuntades i ja per acabar mos pots dir pues, l'horari que feu a la biblioteca per a vindre i trobar-vos oberts?
Doncs mira, ara a l'hivern fem de dilluns a divendres, obrim a les 9, tanquem a la 1 i fem de 4 a 7.
Perfectíssim, perfectíssim. De dilluns a divendres, aquest horari, descanseu al migdia, però després a la tarda torneu a obrir. Pues molt bé, Borja, moltíssimes gràcies per haver connectat avui al programa. I no res, estarem atents de les últimes novetats i seguirem parlant, Borja, gràcies.
D'acord, gràcies a vosaltres.
Doncs Marina, mai ens podem oblidar de fer una parada a la biblioteca per ampliar els nostres coneixements o simplement per desconnectar. I jo ja sé a quina biblioteca he d'anar, a la Biblioteca Municipal de l'Ampolla.
Doncs està bé saber a quina biblioteca has d'anar. Moltes gràcies, Cel. Fa un avió. Xbatun és la ciutat maia que un grup d'arqueòlegs locals estan excavant. Cada any organitzen una expedició arqueològica per continuar amb la cerca. Avui coneixem els detalls de l'expedició que duran a terme aquest any, Carles.
Doncs sí, avui contactem amb l'arqueòleg Joan García Targa per conèixer la propera expedició que tornen a realitzar a Mèxic en una de les excavacions arqueològiques que fa anys que duen a terme. Enguany, a més, podran anar-hi en aquesta nova expedició gràcies a nou finançament. Joan, benvingut de nou a la Randa Mar.
Hola, bona tarda. Moltes gràcies per permetre fer partícip d'això.
Joan, entenc que enguany prepareu una expedició amb més recursos, no? Com l'afronteu?
Bueno, és a dir, cada any, poc a poc, que es van aconseguint empreses que són sensibles a la nostra iniciativa, que té una vessant d'una banda arqueològica, d'una altra banda social i de col·laboració amb una comunitat amb problemes econòmics. I aquest any, mira, per començar, tornem a empreses que tenen seu aquí a Catalunya i de gent dels contactes que tinc aquí a Sitges, és a dir, a part de la Fundació Catalunya Amèrica, que té seu a Badalona, Sant Joan de la Murtra, la majoria de les empreses són o d'aquí de Sitges, com Tomàs Gràcia Corporation, Montornès, que són constructores, com és Solway, el de l'Hotel Punta Golf, però a més tenim una nova, que és Precision Magnetics, que és una empresa molt potent de temes d'imants, que ens recolza amb un paquet econòmic important, i després Pallès, que és una empresa constructora que té molta presència aquí a Sitges, que és de Calafell, i després tenim una nova incorporació que és el New Mexico State University, que és a través d'uns contactes d'una professora d'aquesta universitat de Nou Mèxico, d'Estats Units, ens recolza. I també tenim, a part de la Universitat del Cantàbrico, que és el nostre a nivell acadèmic aquí a Espanya, diguem-ne, tenim la Facultat de Ciències Antropològiques de la Universitat Autònoma de Yucatán. Això què ens permet? Doncs ens permet incorporar noves iniciatives als treballs que fem, és a dir, a part dels habituals que fem, de vols de dron, fotogrametria, sondejos, ens permeten començar a excavar l'interior d'una casa, d'un espai habitacional que es diu, en una zona que hi ha tot un seguit d'espais que deurien ser de la gent amb més diners per entendre'ns, de la ciutat maia d'Xbatun, i estem molt contents per això, i a més continuar fent totes les iniciatives de recorreguts en superfície, d'acabar de conèixer l'entorn, i també de difusió. Per exemple, mira, ara tinc davant, per recordar-me a tots aquests logos, fem una conferència sobre el projecte a Chichen Itza, que ens fa molta il·lusió. Fem una altra conferència en un poblet on està Chichen Itza, que es diu Pister. Fem una conferència a la Facultat de Ciències Antropològiques de la Universitat Autònoma de Yucatán, en deferència que un dels seus professors forma part de l'equip. També anem a un congrés de Ixcansihog, que es fa el mes de desembre, i fem un taller escolar al poblet on estem, a Soncawich. És a dir, que optimitzem al màxim el temps que estem allà d'explicar a diversos nivells, a diversos graus, tot allò que fem durant aquestes 2 setmanes superintenses de feina que fem allà entre arqueòlegs que anem d'aquí, bàsicament la Carmen Varela, que aquest any sembla que podrà venir de la Universitat de Cantàbria, jo mateix, i el Xavier Sicard, que és el que aporta tota la part tecnològica de vols de drons i fotogrametria. La resta són estudiants de la Facultat de Ciències Antropològiques de la UADI, i bueno, ens donen recolzament a nivell acadèmic, a nivell d'estudiants que venen a fer pràctiques, alguns que ja estan parlant de fer els seus TFCs per entendre'ns de final de carrera, és a dir, la cosa va cada vegada millor en aquest sentit.
Recordem, Joan, en quin punt de l'excavació el veu deixar en l'última, no? I explica una miqueta què és el que veureu fent aquesta darrera i què és el que afronteu aquest any, així com has comentat, no? Una nova casa també que voleu excavar, no? Quines són les fites més per aquesta nova expedició?
Sí. Bueno, mira, és a dir, nosaltres continuem fent feines que ja fèiem, que és fer sondejos, fer pous de 2 per 1.5 a diferents estructures per conèixer una mica la seqüència d'ocupació de com van viure aquella gent. Continuem fent recorreguts en superfícies, és a dir, el GPS, geolocalitzar estructures per anar coneixent cada vegada més l'extensió real del lloc. Aquest any hi ha una altra novetat, que se m'havia oblidat de comentar-te, que a través d'aquesta ajuda de la NIU, de la Universitat de New Mexico, ens ajuden a fer l'aixecament topogràfic d'un poblat que va viure la gent vinculat a una hisenda fins als anys 70 del segle XX. Farem l'aixecament i farem uns sondejos també aquí per veure com vivia la gent fa 30 o 40 anys en una zona molt aïllada d'aquesta zona de l'estat de Yucatán, i farem aquesta excavació minuciosa i en extensió de l'interior d'una casa que esperem que ens permeti documentar aspectes de la vida quotidiana d'aquella gent. Què esperem trobar amb aquesta excavació en extensió? Pues materials que ens permetin establir si aquesta gent tenia més recursos, menys recursos, a partir dels objectes que surtin, a partir de la ceràmica que surti, que pot ser d'altres zones de l'entorn de Yucatán, pot ser de Campeche, pot ser de Guatemala, com l'any passat, per exemple, que vam trobar en un dels sondejos una làmina d'obsidiana que venia de lluny, perquè que venia del centre de Mèxic, perquè Yucatán no és una zona volcànica, i aquest tipus d'obsidiana, que és una pedra negra volcànica, ha de ser en una zona, òbviament, volcànica. I les zones volcàniques, diguem-ne, més properes són o a Guatemala o al centre de Mèxic. Per tant, ens va aportar informació de qualitat per veure que aquella gent del lloc que van fer el sondeig tenien accés a aquest tipus de productes que era de comerç a llarga distància. Aquest és l'objectiu, intentar documentar de forma rigorosa i exhaustiva a partir dels sondejos, a partir d'aquesta excavació en extensió i a partir de les altres iniciatives, a conèixer cada vegada millor com vivia aquesta gent. De forma complementària, Carles, fem també entrevistes a gent mai parlant que va viure en aquest lloc que excavarem, un d'on van viure aquesta gent, per tenir també la memòria oral, que és important, a més originària en maia, que una de les persones que col·labora amb nosaltres, la Nayeli, que és maia parlant i bilingüe, ens fa les traduccions d'aquestes entrevistes. Per tant, torno a insistir que optimitzem molt bé els diners que ens dona tota aquesta gent, que amablement és sensible i col·labora any rere any, molts d'ells, a la nostra iniciativa, encetada a Sitges i encaminada a conèixer millor aquesta ciutat maia d'Ixbatún en sentit ampli.
Recordem també que aquesta ciutat maia d'Ixbatún, Joan, està molt vinculada a l'aigua, no? Perquè és una ciutat que es va construir, no?, al voltant de tota una xarxa d'aigua i que ells vivien, no?, en aquest espai gràcies a aquesta obtenció de l'aigua, no?
No, evidentment. Mira, tinc aquí davant el títol de la xerrada que farem a Chichen Itza, i el títol és Ixbatún, Tecal de Venegas, Yucatán, el valor de l'agua en un assentament maia. És a dir, tal com ja hem vingut parlant els darrers anys, Ixbatún vol dir lloc on es recull l'aigua o on s'emmagatzema. I això és lògic perquè la ciutat està al voltant de una mena de llacunes, de cenotes, és a dir, de tota una sèrie de punts d'aigua que pensem nosaltres que expliquen en bona part la funcionalitat d'aquesta ciutat que estava vinculada a la ritualització al voltant de l'aigua. L'aigua la pots fer servir per moltes activitats, per beure, per produir elements, per produir ceràmica, per regar els camps, per regar els espais de conreu amb els llocs molt humits, que es diuen rejollades, etc. Però també per un ús ritual dins la comunitat, és a dir, perquè per una sèrie de rituals dedicats al déu Tlaloc, que era el déu de l'aigua maia, pues, serveixin per fer aquest tipus de rituals. I tal com comentàvem també, és molt curiós, i això ho sap millor la Carmen Varela, que és ceramista, bona part dels recipients que es troben, dels fragments de recipients que es troben, estan relacionats amb l'emmagatzematge de l'aigua. Són olles molt grans, per entendre's. Aleshores, clar, per què necessites olles tan grans quan tens l'aigua a tocar? Això vol dir que l'emmagatzemaven per algun tipus de processat, en part processat vinculat a la ritualització de l'espai, vinculat amb algun dels edificis.
És a dir, que anava molt més enllà, no?, tota aquesta utilització de l'aigua, no només de la vida quotidiana, sinó que també l'utilitzaven per aquesta mena de rituals.
Efectivament. El tipus de rituals que feien no ho sabem, però es pot extrapolar que hi havia molts rituals a d'altres zones que també l'aigua, òbviament, hem de pensar, o han de pensar els oients, que Yucatán és una zona on plou 3-4 mesos l'any, però la resta de l'any no plou. Per tant, el sistema d'emmagatzematge de l'aigua i de redistribució era fonamental per la vida. Per la vida dels animals, per la vida de les persones, per processar els aliments i per demanar als déus, per mitjà dels rituals, que l'hogués Tlaloc, que l'hogués el déu de l'aigua, i permetés regar els camps de blat de moro, els frijols, les carbasses, etc., i continués la vida tal com la coneixien.
Déu-n'hi-do, Joan. Ja teniu data per l'expedició? Ja teniu...
Sí, bueno, jo me'n vaig el dia 24, però la primera setmana, el 24, que és un dilluns, tota la primera setmana tenim conferències a la ciutat de Mèrida i la presentació d'un llibre dintre el qual hi ha un article sobre el Svatún, un llibre que hem editat amb un col·lega mexicà a la British Archaeological Report, i fem una presentació, diguem-ne, en un lloc molt emblemàtic de Mèrida, que és l'Ateneu Peninsular, i a partir del dia 1, del dia 1 al dia 5 i del dia 7, i del dia 8 al dia 13, fem aquestes dues setmanes superintensives amb 9 treballadors i 8 o 9 arqueòlegs que fem totes aquestes tasques que t'he comentat anteriorment. Per tant, és una feina, és com una carrera ràpida, però superintensa, d'intentar fer el màxim de registre i també complir amb els compromisos de difusió, de posar en valor tot el que ens ajuden tots aquests patrocinadors i les entrevistes, igual que estem fent ara aquí a mitjans d'aquí, de comarcals o locals, també ho fem allà en mitjans locals i a la televisió, a la ràdio i els mitjans que s'atancin a nosaltres amb l'interès de saber què fem durant les setmanes.
Una carrera de molt ràpida, no?, durant aquest poc temps, però alhora llarga, no?, perquè al final cada any hi torneu i cada any, no?,
sí.
I aneu repetint, no?
Sí, sí, bueno, és que primer tenim la sort de confiar en la gent que ens recolza econòmicament, si no això seria impossible. Després, la confiança de que, com hem dit també moltes vegades, cap dels arqueòlegs que treballem, siguin professionals o estudiants, cobrem per això. Els únics que cobren són els treballadors maies de Tecal de Venegas. I és un projecte que funciona a base de sinergies i d'empaties. És a dir, cadascú s'encarrega de la seva part, cada dia fem, per exemple, el dia, dos o tres dies abans de començar, fem una reunió, jo els explico el que s'ha de fer i acabem de fer els grups de treball perquè quan arribem no perdem el temps aleshores en veure què fem, sinó que ja estigui tot molt processat, molt mastegat, perquè cadascú sàpiga les activitats que ha de fer. I cada dia, quan acabem, diem a veure com ha estat, fent com un briefing de coordinació, i diem a veure, tu això ja ho has acabat, no, això no ho has acabat, demà, però escolta, que algú t'ajudi per fer els planos aquells que no has acabat de fer i els podem donar per acabats, i així seguidament, de tal manera que no tinguem temps intermitjos d'inactivitat.
Doncs Joan, des d'aquí desitjar-vos molta sort i ànims en aquesta nova expedició. Seguirem pendents de com evoluciona i ja pararem per quan estigueu de tornada per conèixer quines novetats enguany també heu anat trobant i descobrint.
Perfecte.
Joan, fins la propera.
Vinga, moltes gràcies.
Setmana més és temps de llegendes, de mites, avui relacionats amb la presidència del peix Nicolau a les nostres costes. Amb la presidència, no amb la presència, parlem bé. Anem cap a Ràdio Arenys per saber-ne més, Oriol.
Doncs un dia més aquí a Arran de Mar, Marina, el que fem és descobrir llegendes, descobrir mites del nostre mar, del Mediterrani. Fa uns dies, a l'última secció, parlàvem del mar davant de Barcelona. Ens vam quedar parlant del vell del mar, que ara ja amb la modernitat doncs no ens va tan bé poder-lo veure i poder-hi contactar. I avui parlarem també del peix Nicolau, i per això ho farem amb el Joan de Déu Prats, que és el nostre expert i comentarista en llegendes, en mites. Joan de Déu, molt bona tarda.
Molt bona tarda, encantat de saludar-vos. Sí, efectivament, amb l'últim programa vam acabar una mica amb el vell del mar, un personatge, una criatura fantàstica del litoral barceloní, i una mica enllaçant-ho amb el tema d'avui, una mica explicar que antigament hi havia entitats, criatures, éssers, personatges de que tenien un peu a terra i una mar, no? Ara tot el que és aquàtic va a una banda i tot el que és terrestre a una altra, però abans hi havia una certa ambigüitat, hi havia personatges que fins i tot com els amfibis podien tenir capacitats amb aquests dos elements, i per això comentàvem el vell ancià de Barcelona, del mar, que tenia un peu a cada banda, i avui en parlarem de més criatures que a l'antiguitat doncs es pensava que podien ser aquàtiques, altres terrestres, o tenir les dues capacitats, com dèiem, del peix Nicolau. Però segurament primer podem posar en context aquest personatge.
Doncs vinga, posem-ho en context, perquè el peix Nicolau, diguem-ne que és menys conegut que la carpa Juanita, però també és important poder-ne parlar, eh?
La carpa Juanita no és tan mítica, però sí que és real. Però també és mítica, sí, perquè algú que begui en porró també és una cosa complicada si estàs a sota l'aigua. Doncs, bé, el context una mica és, antigament, amb la manera de veure el món dels grecs, diguéssim que la Terra estava envoltada d'un riu gegant. La Terra s'ha d'entendre que era plana amb el món dels grecs, i aleshores estava envoltada d'un gran riu que es deia Oceanus. Ara, per nosaltres l'oceà és una massa d'aigua gegant, un mar gegant, però pels grecs era una mena de personificació d'aquesta mena de límit del món, eh? Aquest món que després hi havia aquelles cascades, que era on a l'horitzó s'acabava el món aquàtic. Doncs aquest Oceanus, doncs, després doncs, era una mena de tità, que eren com divinitats primordials, com Gea, que era la terra, com Urà, que era el cel, no? Doncs sembla ser que era fill del cel, i l'altre Oceanus, aquesta mena de riu gegant, i els seus fills, les seves filles, doncs són totes les emanacions, tots els naixements de rius, de déus, de llacs, doncs tindrien a veure amb aquest Oceanus. Oceanus, si algú el vol veure, pot anar a la vila romana de Munts, que està a Altafulla, molt a prop de Tarragona. És una de les viles interpretatives més importants del temps romà. Vull dir que no només ara la gent va a la costa a estiuejar, sinó que en temps dels romans també el mar Mediterrani continuava sent suau. I allà doncs, hi ha un mosaic deteriorat, però encara es pot veure doncs aquest personatge en Oceanus, que era com un senyor barbat, de mitjana edat, també amb les cames convertides en cua de peix, i tenia com dos banyes de crustaci de cranc al cap per recordar que era un personatge marí. Llavors no cal anar molt lluny, no cal anar 2.000 anys enrere a veure els grecs, sinó que sense sortir de Catalunya podríem veure aquest Oceanus. El Mediterrani seria com una extensió d'aquesta mena de riu que envoltava la terra on vivia la gent, però no sempre havia existit i geològicament va ser així, era com una depressió molt gran i el que era Àfrica i Europa estava ajuntat i quan es va separar doncs va entrar l'oceà al Mediterrani i ara quan nosaltres veiem les illes del Mediterrani des de les nostres, des de Mallorca, Menorca o després Còrsega, les illes gregues, són les parts que amb aquesta mena de llau d'aigua que va entrar amb aquesta depressió doncs van quedar per sobre del nivell del mar, no? I amb aquest entrar amb aquesta depressió també va entrar doncs els fills d'Oceanus, Posidó, el rei del mar, els fills de Posidó, que són precisament els tritons, les nereides, les sirenes, i a partir d'aquell moment podem dir que fins que vivim ara amb el temps de la descrença, tothom, els grecs, tota la població de les cultures antigues, creien que hi havia uns personatges aquàtics que propiciaven la bona maror o la mala maror, ja en parlarem.
Sí, de fet, ara, en aquests temps que comentes, les sirenes han quedat com un personatge absolutament infantil. Totes les nenes els encanten les sirenes, l'Ariel de Disney, que també la va popularitzar en el seu moment. És a dir, que ara les sirenes són molt presents en el nostre dia a dia, però merament com un personatge de l'imaginari infantil més pur.
Sí, ara estan de moda molts personatges que eren antigues entitats del bosc, aquàtiques, el que es deia els genis Loki, els genis de lloc, que totes les cultures tradicionals hi creien i es predisposaven amb arbres, amb cascades, amb rius, perquè hi hagués doncs, una bona primavera, una bona collita, etc etc. Amb el nostre imaginari actual han quedat amagats dintre dels contes infantils, no des de les llegendes i dels mites, però també en molts contes infantils. Allà on han quedat refugiats o degradats, si es vol. No? Les sirenes, si algú vol veure quadres modernistes de final del segle XIX, veurà que les sirenes eren inquietants i en uns quadres on es veuen aquestes sirenes que pugen als vaixells per encaterinar i devorar amb els mariners, no? Les sirenes, amb el temps dels grecs, no eren aquàtiques, sinó que eren mig dona, mig ocell, i volaven, però sí que emetien un so que garratibava i després, doncs, es devoraven amb els navegants, no? Després, a l'edat mitjana, en lloc d'ocell, van acabar sent mig dona, mig peix, que podeu veure en un munt de quadres romàntics i modernistes, i són dones molt belles, elles en cua de peix, però que aquesta bellesa l'utilitzen per devorar els mariners, no? A la nostra costa teníem sirenes i teníem nereides. Les nereides són aquestes filles de Posidó que propicien la calma i la bona maror al mar i que també ajuden els mariners en temps de naufragis o de mala maror, i aquestes sirenes que s'han d'anar al tanto perquè amb els seus cants doncs el que feien és atreure la gent de terra cap al mar i devorar-los o els mariners, no? Ara les sirenes només queden a les ambulàncies o a les fàbriques, no? Sí. Però és aquest crit simbòlic que feien per esverar la gent vora mar.
Sí, sí, doncs interessant conèixer aquesta etimologia de la paraula sirena, que com veiem té tota la relació del món. I deies, teníem sirenes, nereides a la nostra costa, no sé si especialment la Costa Daurada o tot en general.
Sí, diguéssim que tant les nereides com les sirenes es feien en llocs on hi havia aigua, barreigs d'aigua, per exemple, a la desembocadora del Ter, que és un lloc molt ric de pesca, doncs allà fluctuaven, no? De fet, hi ha una gran llegenda catalana que és la de que l'Empordà és fill d'un pastor del Pirineu i una sirena del mar, no? I de la seva unió, del seu amor, va néixer l'Empordà. El lloc on es van unir va ser la desembocadora del Ter, que és un lloc molt propici. A prop hi ha les Illes Medes, que allà hi ha altres palaus, tant de sirenes com de nereides. Hi ha ciutats submergides, també amb aquests personatges aquàtics, i per la banda de Garraf, el Garraf, hi ha un riu subterrani que es diu la Falconera. És el riu subterrani més important, més gran de la vessant mediterrània de la península Ibèrica, i aleshores aquestes emanacions d'aigua subterrània surten allà al Garraf, en un lloc en concret que es diu aigua dolça, en aquests llocs d'aigua barreig, on fins i tot si tu vas amb el cotxe pots veure una taca més d'un blau més clar, perquè allà hi ha una aigua barrejada d'aigua dolça i aigua marina. De fet, aquests llocs també eren llocs de sirenes o de nereides, i perquè ho entengueu encara més, doncs si poguéssim baixar submergidament al forat on surt l'aigua d'aquest riu, veuríeu que allà hi ha una verge de Montserrat falcada sota l'aigua, per d'alguna forma cristianitzar en el seu moment doncs aquests personatges precristians, però també una mica com per salvaguardar aquestes emanacions amb un personatge molt important del país, no? Cristianitzar el que abans era pagar, doncs fins i tot sota l'aigua hi han diferents Mare de Déus i una està amb aquesta falconera. Més al sud doncs tenim el que és la Mar Fonda, que és la platja més llarga de Catalunya, està precisament a la Costa Daurada i es diu la Platja Llarga, i doncs per la zona de Torredembarra, d'Altafulla, són 4 quilòmetres de sorra, amb dunes, amb alguns aiguamolls, i aleshores allà es diu la Mar Fonda perquè també al cap de la zona del Maresme, en seguida tu no toques, no?, quan entres a l'aigua, però per la zona de Tarragona sembla que tu puguis caminar molt fins al fons i que mai et cobreix. Però si també caminessis uns quants quilòmetres, la mar baixa 1.000-1.500 metres en picat, i allà doncs ara no ho sabem exactament, però sí que continuen havent taurons, per exemple el peix martell, moltes dents de tauró. La gent de la costa d'aquella zona amb els nens els hi posava com si sigués un amulet. Balenes també, els ossos de balenes també s'utilitzaven de tamborets. Vull dir que ara és un lloc d'oci, una platja molt turística, però abans era una platja molt salvatge.
I tant, Déu-n'hi-do, i tot plegat, tot aquest mar nostre amb totes aquestes característiques és el que dona una mica la possibilitat de que existeixi aquest peix, el peix mular.
Hi ha el peix mular, que diguéssim que és el catxalot, tradicionalment se li diu peix mular, evidentment és un mamífer, però deien que era un antic pirata i que aleshores amb totes les malifetes que feia doncs també se'l va castigar divinament i se'l va convertir en una mena de peix, de criatura marina en forma de vaixell, i aleshores doncs els seus plors per haver-se convertit el pirata en peix, doncs a vegades encara se senten aquests laments, o aquella mena de ruixador que té amb el nas el clatell, doncs també és com el plor d'aquest càstig diví, no? I a vegades també doncs s'apropa on hi ha els pescadors, o els pot tombar amb la cua, coses que són de mitologia, però aquesta mitologia ha anat fent camí. Ja sabem que hi ha el Moby Dick, que no deixava de ser una experiència real d'un balaner que es va enfrontar amb un catxalot blanc, però diguéssim que aquí a la Mediterrània aquest pirata va ser castigat com a catxalot, que hi ha a la Mar Fonda, com també posàvem en context, perquè és on precisament es pot trobar el peix Nicolau.
Exacte, i el peix Nicolau no era un catxalot, o sí?
No, el peix Nicolau torna a ser, doncs, com el vell del mar o com a les nereides o les sirenes, un personatge que és mig persona, mig peix. En principi hi ha diferents teories. Una diuen que simplement era un noi d'aquella... Hi ha diverses llegendes, sobretot les de la Costa Daurada, aquesta Mar Fonda, també a Mallorca, i aleshores es comentava que era un noi molt aficionat al mar i que de tant anar al mar i la mare dir, escolta, que no vagis tant al mar, doncs, al final li va encantar tant que es va convertir en mig peix, no? Sembla que també hi hagi al darrere de la llegenda la pedagogia de la gent que viu a prop d'un pou o d'un bosc o del mar, d'explicar històries de prevenció dels nanos, no? Però en aquest cas el noi no va fer molt de cas, malament va acabar convertit en mig peix, en un indret on la mar és propícia, perquè com deia, hi ha molts peixos, hi ha una profunditat molt gran, fins i tot hi ha les nacres, que ara en queden escassíssimes, que són uns musclos gegants de més d'un metre que estan en el fons del mar, verticals, com si siguessin taüts. I aleshores estan falcats per una mena de filaments que se li diu la seda del mar, perquè és un filament molt fort però molt fi, amb el qual es feien alguns guants o alguns tipus de mantells. Pràcticament no en queden, hi ha fòssils, en queden molt pocs, però també hi ha teories que diuen que igual el peix Nicolau va sortir d'una d'aquestes nacres, d'un d'aquests musclos gegant, i que no deixava de ser un personatge aquàtic. En tot cas, millor no veure'l perquè diuen els mariners que si et mira amb els seus ulls injectats de color vermell per la sal, doncs que porten mala sort i el vaixell pot naufragar. Altres vegades s'acosta als vaixells igual que els cetacis perquè tenen incrustacions de mol·luscs a sobre, llavors amb la quilla del vaixell intenten treure-s'ho i això pot fer naufragar el vaixell. I d'altres diuen que va desaparèixer, que amb un remolí marí va desaparèixer, això ho diuen a la banda de Tarragona, a Mallorca, doncs ho comenten d'altres llocs una mica amb un mar agitat, però hi ha teories que també diuen que continua navegant, que no deixa de ser juganer, que era un noi que molt aficionat al mar i de tan aficionat doncs es va convertir en un sirè, no? Mig peix, mig persona, però que no és una excepció. Teníem el vell del mar, tenim els tritons, tenim a les nereides, tenim les sirenes, personatges que ara no hi creiem, però que en altres èpoques poblaven els mars.
Mm, i tant, i quina llàstima, que no hi creguem, en aquests personatges.
Doncs una mica sí, perquè el món es queda més reduït, no? Evidentment, el que ens ha arribat són aquestes característiques de llegenda o una mica fantàstiques o de conte infantil, però en la seva època eren representacions de les forces del mar i també entitats que en altres moments deien que propiciaven pues, la calma al mar o la primavera o les bones collites a la terra, no? Vull dir, menys Europa, a la resta del món, l'Àfrica, Sibèria, l'Amazonia, al Japó, doncs, encara hi ha moltes religions i molta gent que creu en aquests genis de lloc que després nosaltres hem transformat amb el nostre imaginari cultural i de llegenda amb el que tu comentaves abans, amb personatges de conte o de llegenda.
Mm. En seguirem descobrint en properes sessions d'aquest espai aquí a Arran de Mar, d'aquest mites i llegendes del nostre mar. Joan de Déu Prats, moltes gràcies per atendre'ns aquesta estona un dia més i ens retrobem aquí a Arran de Mar un dia d'aquests.
Un plaer compartir amb vosaltres.
Les càpsules del mar, amb la col·laboració d'Associació Cetàcia.
Benvinguts un dia més a les Càpsules del Mar, un espai on coneixem de primera mà els cetacis que viuen al nostre mar Mediterrani. Les càpsules serveixen per tenir més informació de cadascuna d'aquestes espècies. Al mar Mediterrani trobem fins a 8 espècies de cetacis que anirem coneixent al llarg d'aquestes càpsules. Coneixerem els noms científics de cada espècie, el seu comportament i de quina manera els podem identificar. També coneixerem la seva alimentació i a quines zones del Mediterrani els podem trobar. Per fer-ho, comptem amb la col·laboració de l'Associació Cetàcia. Ells ens acompanyaran al llarg de totes les càpsules del mar. L'Associació Cetàcia és una entitat que vetlla per la divulgació i la preservació d'aquestes espècies. És per això que avui, de la mà de la Sílvia Juncà, coneixerem el dofí mular. Sílvia, molt bona tarda i gràcies per acompanyar-nos un cop més a les Càpsules del Mar.
Bona tarda, moltes gràcies a vosaltres.
El dofí mular, Sílvia, quin és el seu nom científic?
Dofí mular o dofí comú?
Dofí comú, perdó. Dofí comú. Ens hem confós, eh? Dofí comú.
Ens hem confós, però és una confusió normal, perquè el dofí mular és el que veiem més habitualment. Però hi ha el dofí comú, que és el
és
que parlarem.
És una confusió habitual, doncs, sí. Em pots perdonar, eh?
Perdonat estàs. Sí.
Si et sembla, coneixem doncs més característiques de la seva morfologia i com podem identificar-lo.
Sí, doncs el dofí comú, el seu nom científic és Delphinus delphis, i es tracta un dels dofins més petits del Mediterrani. Els individus poden mesurar poc més de 2 metres de longitud. És un dofí estilitzat, a diferència de potser el dofí mular, que és més robust, aquest és més estilitzat, i té una aleta dorsal que és tirant a petita i bastant triangular, situada ben bé a la meitat del cos. I una cosa molt característica és que, depenent de l'individu, aquesta aleta dorsal pot ser de coloració o totalment fosca, presentar una taca blanca-groguenca de mida variable i de forma variable. Aquesta taca ens pot ajudar a identificar l'individu individualment, no? De veure, reconèixer els diferents individus. I aquesta, la seva coloració fa que sigui una de les espècies de dofins més vistoses. Té el dors tirant a fosc, gairebé negre, i als costats presenta un patró de coloració que fa una forma d'un rellotge de sorra, però com si estigués posat en horitzontal. I la part del davant d'aquest rellotge seria un color entre blanc, groguenc o ocre, i la part posterior un gris més clar. a la zona cefàlica, al voltant del cap, i destaquen unes línies, val? I una d'elles uneix els ulls per la part frontal, de manera que alguns individus que tenen aquesta línia molt marcada sembla que tinguin un aspecte una mica com d'enfadats, no? Com, com si tinguessin les celles així juntes, no? Uh-huh. I després té una altra línia, que anirem, una altra ratlla que va fins a l'aleta pectoral. Com la resta de cetacis, gairebé tots, o de dofins almenys, el ventre el tenen de color bastant blanc.
Uh-huh. Com es comporta el dofí comú? Quin és el comportament amb el que el podríem identificar?
Doncs és una espècie que, quan el solem a veure, té una natació força activa, força ràpida, a diferència d'altres espècies que hem anat parlant, i pot assolir grans velocitats de natació. Se'l sol observar en grups relativament petits, val? Però l'hem arribat a veure i se'l pot veure amb agrupacions molt grans d'individus. Agrupacions de fins a 200 individus no són infreqüents. I tampoc és estrany, com altres dofins, veure fer salts acrobàtics fora de l'aigua o fer natació molt sincronitzada entre ells.
Mm-hmm. Quin tipus d'alimentació tenen? De què mengen?
Sobretot s'alimenten de peixos, petits peixos pelàgics. Pelàgics vol dir que viuen a la columna d'aigua, no? I altres peixos més grans també, i en menor mesura, a diferència dels caps d'olla, potser cefalòpodes també en poden menjar, però en menys mesura.
Uh-huh. A quines zones del mar Mediterrani el podem trobar? On és, a quines zones el podríem veure?
Doncs també es troba distribuït sobretot a la conca occidental del Mediterrani, i en especial el veiem més freqüentment al mar del Boran i a l'estret de Gibraltar, al sud-est de la península Ibèrica. A la conca oriental també el podem veure, i és freqüent en aigües al voltant de Grècia. Concretament aquí el Garraf, com hem dit, que era més potser habitual del sud de la conca occidental, aquí a la part més nord, és una espècie poc freqüent. A diferència del que diu el seu nom, dofí comú, aquí és el menys comú dels dofins. El veiem molt poquet. Des del 2021, però, sembla que l'anem veient una miqueta més i anem registrant uns 3-4 albiraments de l'any. Contrasta molt amb el gran nombre d'albiraments que tenim d'altres espècies.
Uh-huh. Durant quina època de l'any, és a dir, quan podem veure'l?
Doncs, una vegada més, és una espècie resident al Mediterrani, vol dir que no surten tot l'any del Mediterrani, per dir-ho així, i per tant el podíem veure en qualsevol moment. Donat que aquí el Garraf nosaltres el veiem molt poc, es fa difícil poder afirmar si hi ha alguna certa estacionalitat de l'espècie o no.
Uh-huh. Per acabar, quines són les principals amenaces que posen en perill la supervivència d'aquesta espècie?
Doncs també és una espècie que, com el seu nom diu, comú, és bastant comuna a tot el món, però la subespècie d'aquí al Mediterrani concretament es troba en perill d'extinció, perquè ha deixat de ser una espècie bastant comuna com era abans, a ser molt rara o gens habitual en algunes parts del Mediterrani. Alguns estudis apunten que això podria ser conseqüència per la competència amb els recursos, amb l'activitat pesquera, i que aquesta competència hauria provocat gradualment l'extinció en certs punts, no? Altres factors en aquest decreixement podien ser la captura accidental, també en arts de pesca, no només la competició directa pel menjar. Sobretot això va ocórrer a finals dels 90. I bé, contaminació, canvis ambientals com generals que afecten a totes les espècies de cetacis.
Uh-huh. Una pregunta que sempre em faig és, tots els dofins són tan juganers com sembla, no? Allò a les pel·lícules, que sempre són tan juganers quan te'ls trobes?
Sí, evidentment el que veiem a les pel·lícules són animals en captivitat, de vegades nascuts inclús en captivitat, i per tant el seu comportament no té absolutament res a veure amb el que veiem en llibertat. Però depèn del dia, sí, els dofins poden ser juganers, el que passa que no acostumen a fer aquestes virgueries que acaben lamentablement una mica, no? Pel·lícules o inclús en zoològics o en dofinaris, no? Però sí, hi ha dies que poden estar molt amb ganes de jugar, s'acosten al vaixell, s'acosten a la proa, de vegades inclús tenen ganes de jugar entre ells, salten, es revolquen i tenen un gran ventall de comportaments.
Mm-hmm. Per acabar, Sílvia, alguna curiositat d'algun darrer albirament, tot i que ja sé que ens ha dit, que és el seu nom diu que és el dofí comú, però potser a vegades és el que menys es veu aquí, les cosa de Garraf, perquè és sí. Però no us moveu vosaltres.
Sí, el veiem poc, uns pocs, pocs albiraments i pocs individus, però aquest any, a la principis de mitjans de juny, vam tenir un albirament molt sorprenent, perquè era un grup molt gran, de fins a 200 dofins comuns. Sí que havíem vist aquest tamany amb dofinistat, que és el dofí més habitual que veiem, però de cap de les maneres ho havíem vist amb un grup tan, tan, tan gran de dofins comuns. Es feia impossible poder-los fotografiar tots.
Alguna cosa que us digués el perquè d'aquesta possible albirament de tants, tants junts?
No, no ens podem atrevir a fer especulacions, em sap greu.
Fantàstic, doncs Sílvia, per recordem com sempre per acabar la càpsula que hem de respectar sempre aquest entorn d'aquestes espècies quan sortim a mar, i que és important, vetllar per no molestar-los a mar.
Exacte, en el cas de cetacis hi ha una normativa que ho regula, la seva aproximació, el seu encontre, la seva navegació al mar, i aquesta normativa el que diu és que hi ha una zona de 60 metres al voltant d'un grup de cetacis a la qual no ens hauríem d'acostar, sempre els hem d'observar des de la distància, sempre amb l'embarcació paral·lela en la direcció, la trajectòria que portin els animals. En el cas dels dofins acostumen a tenir una trajectòria bastant fixa, per tant és tan fàcil com els podem veure, però només des de la distància i una estona, per dir-ho així. I la pregunta que ens fem normalment és què passa si són ells els que venen a proa a navegar, no? En aquest cas, evidentment no podem fer-hi res, l'únic que podem fer és mantenir el rumb, en cap cas girar sobtadament el rumb si els dofins tenim la sort que se'ns acostin a la proa, i disfrutar amb el màxim respecte possible.
Disfrutar de l'espectacle. Doncs Sílvia Junca de l'Associació Cetàcia, moltíssimes gràcies un cop més per estar amb nosaltres en aquestes càpsules del mar.
Així arribem al punt final de la Randa Mar d'aquest dijous 23 d'octubre del 2025. Nosaltres ho deixem aquí, però tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda, aquí, a Randa Mar. Que vagi molt bé.
A Randa Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
You're moving so carefully, let's start living dangerously. I'm tired of but you're moving so carefully. Let's start living dangerously.
Whoa, talk to me, baby. I'm rolling up a mirror, sweet, sweet.